Un dels projectes més remarcables en l'art de traduir textos va ser convertir el llibre de llibres, és a dir, la Bíblia, en tot un best-seller reescrit en llatí vulgar. El mèrit va ser de Sant Jeroni, al segle IV, i per això cada final de setembre Sant Jeroni és el patró dels traductors. Avui a Ciutat Maragda no parlarem de la Vulgata, però sí de traducció, de reptes, de retraduccions i de les diferències de traduir poesia o prosa. I sobretot no ens cansarem mai d'agrair la feina impagable, sovint mal pagada, de qui oficia l'alquímia de transubstanciar una llengua que no podem llegir en una altra que ens és família. I per fer-ho ens acompanya la traductora Dolors Udina, tot una institució en la matèria, el poeta Jordi Vintró, amb qui parlarem de la seva traducció de Roussel i també de la retraducció de textos propis, la Xènia Diaconova, en Jordi Puntí, la Dolç Beltran, amb un lèxicon anglès-català, gentilesa de Xavier Pàmies, i Joan Lluís Lluís, amb Raimon Canó, de convidat. Avui, per tant, en nom de Sant Jeroni, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Teu chorinho de saudade, diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Deon.
I ara sí, obrim saludant Dolors Udina. Què tal, benvinguda.
Hola.
Ben tornat al programa. Jordi Vintró, com anem?
Hola.
Xènia Diaconova.
Hola, què tal?
Adolf Beltran.
Hola.
I Jordi Puntí.
Què, com esteu?
Avui, molt bé, avui encomanats, ja ho sabeu, a Sant Jeroni, patró dels traductors. No sé si us agrada aquest patró. Està bé, un nou tria, el Sant Oral és el que és.
Sí, sí,
per parlar de l'ofici, però sense fer-ne un catàleg de greuges, perquè a vegades quan es parla de traducció es cauen aquest tipus de discursos. No és el cas, avui és de diferents punts de vista i amb exemples i títols que hem anat portant ben diferents, narrativa, assaig, poesia, i si per entrar, diguem-ne, amb un 8.000, Jordi, i cito un dels casos, no, que volíem avui comentar, un llibre que és aquest Gran Tours de Force, que suposo que et va portar grans felicitats i grans tortures, que són les noves impressions de l'Àfrica, de Raymond Roussel, un llibre que, si no el coneixeu, aneu-lo a buscar, editat per l'Abreu, perquè en el fons i en la forma és una delícia, un llibre que, entre les il·lustracions, el catàleg de colors i, per descomptat, el contingut i l'exercici poètic que va suposar d'escriptura, no?
Celebro molt que t'agradi, però a mi també m'agrada, és normal. És un llibre que em va seduir des del començament i al final parlem d'aquest llibre una mica. Havia traduït abans una obra meva, que és l'Insuficiència mitral, al castellà. Després, si un cas, ja parlarem de per què ho vaig fer. I m'havia quedat el rau-rau, que un traductor cèlebre, que no diré el nom, em va dir: aquesta traducció està molt bé, però és una traducció d'autor. Ja. Està bé, està bé. Això vaig dir, bé, doncs això em va donar una mica... Vaig dir, aviam si sóc capaç de traduir una cosa que no sigui meva, i que sigui d'aquestes que, entre cometes, són intraduïbles. No n'hi ha de coses intraduïbles, però vaja, d'aquestes que sembla que no es puguin traduir. I aleshores em vaig posar amb això que no deixa que esclar tots aquests alexandrins rimats i masculins i femenins i tota la pesca. Això ja li afegeix una dificultat. I a més que és una escriptura bastant molt concentrada, que no et deixa gairebé fer encavalcaments amb el vers següent, perquè ja no t'hi cap. És una lluita contra l'espai, també, una mica. Vaig anar fent així i vaig fer una prova, vaig veure que sí, que anava bé, el vaig ensenyar, i al final vaig tirar endavant. I per sort s'ha pogut editar, doncs, així, amb tots els ets i uts,
a més la versió acarada, que et permet, no?, anar comparant les solucions.
Comparar els colors, perquè com que hi ha tantes subordinades, moltes subordinades unes entre les altres, no saps a quin nivell estàs i amb els colors ho entens millor. Això ell ho volia fer, en Roussel, l'autor, volia fer-ho, però l'editor li va treure del cap, va dir que això sortiria un punyol, perquè en aquella època la composició de tantes tintes i que quedessin les coses alineades i tot, els va semblar molt difícil. I aleshores ell va fer, vas de ficar molts parèntesis, és a dir, si eres un tercer nivell, posa tres parèntesis al començament i tres parèntesis al final.
Costa, hem de dir que com a, és una experiència de lectura, perquè hi ha parèntesis que es tanquen molts versos més
molts
enllà.
Molts versos, i a vegades hi ha notes a peu de pàgina que també estan imbricades, en fi, tot un tinglado que es va muntar, però que jo el trobo molt divertit.
Després anirem tornant a les impressions en Roussel, Vintró, jo crec que és una obra conjunta, però volia passar-te la pilota, Dolors, amb aquest concepte que ha sortit d'intraduïble. Suposo que per una traductora aquest això no, ni existeix en tant que repte, no? És a dir, jo crec que esperona més aviat com a escriptora barra traductora, sí. I a veure, això intraduïble ja ho veurem. De moment, deixa-m'ho mirar.
No volem que existeixi una cosa intraduïble i intentem traduir-la, per tant... No, per exemple, el més intraduïble que m'he trobat jo últimament és l'Eli Smith, que realment hi ha coses intraduïbles, però no perquè sigui intraduïble, sinó perquè no hi ha la cosa equivalent. Per exemple, l'estiu, hi ha summer en anglès, es veu que en anglès hi ha una viga que aguanta tota la casa, les cases antigues i tal, que es diu summer. Llavors et trobes una cosa així en el llibre i dius, noi, aquí sí que no... Vull dir que pots fer moltes coses equivalents, no?, sempre, però en aquest cas... No hi ha una viga en català que es digui summer, que de fet és molt important pel llibre, que es diu estiu, no? Vull dir que hi ha vegades que sí que hi ha coses intraduïbles i que ho deixes... Bueno, ho has de deixar en anglès o en l'idioma que sigui,
clar,
no? Però
clar.
En principi no... No, tot és traduïble, ara.
Estiu, d'Eli Smith, a Ratchberg, que si no vaig errat, és l'última traducció teva que hem pogut llegir, que tanca, per cert, el quartet estacional d'Eli Smith, no?
Sí.
Dic l'última, però sempre entre cometes, perquè deus tenir-ne alguna a punt de sortir, o com a mínim ja a l'ordinador.
A l'ordinador sí, però a punt de sortir encara no.
Clar, en tot cas, a l'estiu sí que el podem anar a buscar, sí. I que efectivament forma part d'un catàleg amplíssim de reptes i d'obra premiada, diguem-ne. No ho hem dit, però la traducció d'en Vintró de Roussel és el Premi Ciutat de Barcelona, mm-hmm. No?
Sí, sí.
La Dolors Udina també, entre els diferents reconeixements, té un Premi Ciutat de Barcelona per Aldous Huxley, efectivament, que també imagino que tenia aquest punt de desafiament o de complexitat.
Ui,
en algun...
Sí. Era més que res, és que hi ha bastants capítols de religió que em feien anar bastant de corcoll. Era una cosa bastant espessa, diguem. Espessa i això. Però no és que fos difícil com a literatura, però sí difícil perquè havies de tocar moltes tecles que normalment no les tens en el cap, com si diguéssim.
Clar, clar. Ja. I que forma part, efectivament, d'aquest regal que ens feu els traductors de fer llegidores coses que són, no?, inicialment, potser més complexes.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Jo penso que a vegades, abans de posar-se a traduir, almenys és el que a mi m'ha passat aquí, abans de posar-me a traduir vaig haver de buscar molta documentació, perquè el llibre ni per un francès, un francès ho entén més que jo, però vaja, el llibre en principi no s'entén. Aleshores vaig haver de documentar-me bastant i buscar també les traduccions d'una cosa intraduïble. Se'n troben, tanmateix. Per exemple, aquí tinc la llista, jo vaig trobar una traducció a l'anglès de Jan Monk, més o menys mètrica, mètrica i amb rimes. Una altra a l'anglès, però d'Amèrica, aquesta vegada de Mark Ford, aquesta prosa retallada sense rima. Una a l'alemany, en prosa, i una al neerlandès, que sembla que és la més, aparentment, perquè no ho entenc del tot, sembla que és la més fidel, és a dir, versos contats, rimats i tota la pesca, i amb colors també, l'edició, molt maca. I sé que hi ha una traducció al portuguès, també, però no he trobat res més, en tot el món, traduccions, bueno, per internet,
Sí.
Les úniques coses que he pogut localitzar són aquestes. I aleshores, i després això, el que sí que hi ha són llibres que parlen de Roussel i llibres que parlen dels seus llibres. I gràcies a tot això, i alguna mica d'inventiva meva, segurament alguna cosa està traduïda, però no és ben bé el que tenia ell al cap, però ho he intentat fer-ho el més fidel possible dintre de les limitacions.
I a més a més, amb la qüestió de la fidelitat, tu expliques en el llibre, en les notes de la traducció, no?, a l'hora de traduir el llibre, el dilema de sempre, en versió en prosa, en versió en vers, no?, i dius que en prosa és més fidel. I després una cosa interessant que fas la comparació de quin interès tindria, per exemple, o té una comèdia o una odissea en prosa, no? No recordo quin símil gastronòmic fa servir, però és veritat que està descafeinat, no? No acaba de ser...
Sí, jo penso que sí, que vaja, les traduccions que hi ha de la comèdia tenen la gràcia afegida que estan escrites amb la terça rima aquesta, i una mica com l'original. D'altra banda, de traduccions en prosa també n'hi ha, de la comèdia, de l'Odissea,
sí,
de tot el que
i aquí la dificultat que era adaptar l'Alexandrí, no?
Sí. Però és que aquest tipus de vers perd molt més que l'Odissea si el tradueixes en prosa. Aquest tipus com el Rossell, és que no té cap gràcia escrit en prosa. De manera que s'ha d'intentar compondre, buscar el caminet entre les dues opcions.
Clar, i quan tu has dit que és una cosa, o sigui, és un llibre que no s'entén, no? Ni per un francès no s'entén, no? Això és molt interessant.
Perdó, que no s'entén si no et documentes prèviament.
Però clar, llavors a l'hora de traduir-lo l'has de fer més comprensible d'alguna manera pel lector català o...
Bueno, jo vaig fer les notes. Vaig fer les notes que em sembla que expliquen els punts que no saps ben bé què és. Perquè, per exemple, està ple d'al·lusions a obres seves.
Ah,
el llibre aquest. I aleshores, si no te les has llegides totes, els mateixos que fan les notes se'ls han passat per alt algunes, i a mi segur que també se m'han passat algunes, perquè hi ha alguns que no els he vist descrits enlloc. Hi ha algunes traduccions que són completament agafades pels cabells al meu entendre, que no ho han entès, que al meu entendre. Però esclar, un altre que llegeixi la meva traducció i que estigui documentat també dirà, això que s'han patollat, eh? Bueno, és un risc que es corre amb aquests tipus de llibres.
Bueno, és que tu abans deies, un concepte, has deixat caure un concepte que crec que és molt interessant, que és el concepte de traducció d'autor, que tu t'ho deien perquè sí, t'havies traduït a tu mateix, diguem-ne, que això ens obriria tot un altre camí, eh? Que també em sembla molt interessant, però és que en realitat totes les traduccions són d'autor. O sigui, la idea que l'autor, que el traductor no apareix per res en la traducció, no és realista, no és versemblant. És a dir, tu pots allunyar-te, pots intentar ser neutre, però inevitablement, en la mesura en què tries, en què de cada paraula i de cada frase n'acabes fent una tria, doncs inevitablement hi ets autor. I al final, al cap dels anys, jo crec que un bon traductor s'acaba detectant. O sigui, això potser és una mica polèmic, però la idea que el traductor ha de ser transparent, bueno, fins a cert punt, hi ha un punt, no sé com ho veieu vosaltres, però hi ha un punt en què, o sigui, si jo llegeixo l'Ali Smith en català, el primer potser no, però el segon i el tercer i el quart detectaré que els ha traduït la Dolors, perquè hi ha una manera de fer i una manera de traduir, no?
Sí, jo crec que és inevitable, que el traductor
està bé qui sigui, no?
Exacte, és desitjable, sí. No? És...
Més que res que és una persona que hi és i està, vull dir, no, sí, està bé o no, sí. És que hi ha de ser, no?
Vull dir que la idea de la traducció d'autor pejorativament no té gaire sentit, la veritat.
No, però el sentit que ell ho deia és el sentit de que és una traducció que es pren moltes llibertats.
Perquè
aquí en prenia moltíssimes
llibertats. Això em fas pensar en un traductor que ara, pobre, ja no hi és, es va morir fa uns quants anys, que era el Manuel Serrat Crespo, no sé si l'havíeu conegut, que traduïa sobretot del francès al castellà, no? I és una persona que havia traduït centenars de llibres, no? Fins i tot, diguem-ne, va arribar un moment a la seva vida, pel que jo el coneixia, perquè va coincidir hi va un moment on ell traduïa una novel·la del Daniel Penach i jo també, no? I al mateix temps, i a més ens van fer una cosa extraordinària a l'Institut Francès, que és que ens van posar una sèrie, ens van convidar a fer una sèrie de classes sobre aquella traducció, i a mesura que avançàvem teníem 10 alumnes de traducció que treballaven aquells fragments que nosaltres consideràvem complicats.
Fantàstic,
però, no? Qualsevol cosa, arribàvem al cap a la setmana següent i teníem 10 versions diferents en català i en castellà per triar. No només això, sinó que al final del curs va venir el Daniel Penach i vam poder discutir amb ell aquells dubtes, no? Bé, el Manuel Serrat feia una cosa que deia, allà on m'he de prendre una llibertat me la prenc amb un límit, no? Però sé que n'hi dec una a l'autor i que hi haurà algun moment on l'autor es prendrà una llibertat que jo no podré prendre'm i per tant farem les paus, per dir d'una manera. Clar, això és una mica bèstia dit així, però en realitat al final funcionem així, no? Vull dir, inevitablement, no?
Sí,
no, però són llibertats, això, que efectivament formen part del llibre d'estil, no? De cadascú de vosaltres.
Però un està més tranquil, traduint-se un mateix.
Clar, aquí, això que deia abans, aquí obrim un altre meló, diguem, no? Que és el... Quan et tradueixes a tu mateix, estàs escrivint un altre cop el llibre. No és que l'estiguis traduint, l'estàs escrivint en una altra llengua. I és sempre... És esquizofrènic i és meravellós alhora, perquè jo ho he hagut de fer, també. i ja, o sigui, tens un debat amb tu mateix, m'imagino que tu a cada vers d'insuficiència mitral, sí, sinó a cada vers de tant en tant devies pensar, ara què faig, no? Perquè en castellà et sonava més bé d'una altra manera.
I després hi ha un altre tema, que és que hi ha moltes referències a coses de Catalunya i del context català i de frases fetes en català i de tot això, i de buscar tot l'equivalent de tot això en castellà, doncs la tendència meva era canviar i posar un altre exemple. Després, si voleu, puc llegir un fragment perquè es vegi aquest joc.
Hi ha el cas famós del Kundera, no? Que el Kundera escrivia primer en txec i després en francès, fins que es va començar a traduir ell, perquè ell odia bastant els traductors. I el llibre era totalment diferent. Llavors, bueno, no sé fins a quin punt...
Quin era més original,
clar,
no?
Al final ja va passar a ser el francès l'original, no? Clar. Però, clar, bueno, és una altra cosa. Quan es tradueix un autor,
sí,
clar,
és una altra cosa,
i,
no?
I després perquè... hi ha un altre cas, Dolors Udina, que apel·lo tu, perquè m'imagino que també té semblances, que és la idea de retraduir-se, no? Em sembla que va ser amb Jeanette Winterson, que vas traduir el mateix llibre amb quants? 30 anys de diferència?
30 anys després, sí. Va ser bastant interessant. O sigui, jo primer pensava que seria poca cosa d'això, però, clar, també quan m'hi vaig posar de nou em divertia a partir de l'original també, no? Llavors va ser una mica de barreja. 30 anys en català i 30 anys a la vida d'una persona es noten bastant, no? Llavors el català en sé més ara, clar, són 30 anys de treballar-lo i hi havia bastantes coses que dèiem això no entenc com no m'ho vam corregir en aquell moment, no? I després també és la quan vaig traduir aquest llibre, la Jeanette Winterson era més o menys de la mateixa edat i era el primer llibre que escrivia. Ara és una persona amb, no sé, uns 20 o 25 llibres escrit, té bastanta importància. Llavors canvia una mica la manera com tu admires l'autor, el coneixes més, per tant tens més dades,
més.
La passió.
Ah, la passió.
I llavors va ser molt, molt, molt interessant i a la vegada una mica més fàcil que traduir de zero, o sigui, perquè tenia una cosa per copiar, com si diguéssim, no? Però és molt interessant. És molt interessant com veus com has canviat tu, com ha canviat l'autora, com...
Hi ha alguna traducció d'aquestes que vas fer? Perquè, clar, amb 30 anys, ostres, han passat molt de temps. N'hi ha alguna que penses, ara m'agradaria tornar-la a mirar, que et vagi quedar el coquet, o que ara te la miris i diguis... Ai.
Sí, sí, sí. Em va passar, que és el primer que vaig traduir, L'ample mar dels Sargassos, de la Jean Rhys, que m'agrada molt aquest llibre. És molt bonic, va ser el primer que vaig traduir i el van republicar sense dir-m'ho a 62 i em va fer molta ràbia perquè, per exemple, una cosa tan bàsica com els articles davant del nom, no? Que en aquell moment no el vaig posar. Me'n recordo d'una conversa amb l'Àlex Susana dient, home, és que clar, posar, hi ha una protagonista que es diu Antoinette, posar l'Antoinette, queda molt estrany. No sé per què, no sé, ja, per què vam pensar això fa 30
potser,
anys. No?
Sí, però fa 30 anys potser ho sonava més estrany.
I total que vam treure els articles i ara a mi se'm fa molt estrany veure-ho sense articles, tot i que, esclar, ho llegeix un valencià i li va millor, eh? Sí, sí. Vull dir que tot plegat...
Tot el seu ús.
Sí, és una mica complicat, però...
Sí, sí,
però és bonic, eh? Això de retraduir una cosa està bé, et dona... Veus coses que no havies vist abans, no?
Hi ha el cas del Guillermo Cabrera Infante, que va fer un llibre sobre el tabac en el món del cinema. Com que vivia a Londres, el va escriure en anglès, el va titular Holy Smoke, i immediatament, i és un llibre ple de, més Cabrera Infante, és un llibre ple de jocs de paraules constants, i només sortia l'editor, un editor espanyol, i va dir, jo vull la versió espanyola, o sigui, tradueix-lo. Em sembla que va trigar 15 anys a fer-la, i evidentment és un llibre que es diu Puro Humo i que no té res a veure amb l'altre. O sigui, apenes hi ha els mateixos referents cinematogràfics, no? Probablement Humphrey Bogart fumant i llançant les cigarretes, però...
Però almenys és un llibre teu, i ho dic perquè a Cabrera Infante vaig patir una traducció de Joyce, que és la de Dublinesos, que Cabrera infanteja tant i fa tants jocs de paraules que dius, mira, ja sé que no estic llegint Joyce perquè no és original, yeah, però al final és que la distància és tan gran que, dius, home, que llavors aquí hi ha una qüestió de... els traductors en general no us agrada, i ho entenc, parlar de fidelitat, no?, en el vostre ofici, però de respecte? Què vol dir respecte?
Clar, respecte l'has de tenir, però clar, si hi ha jocs, els jocs de paraules són una de les coses que...
Més complicades,
que quan te la trobes, clar, no pots mantenir el joc de paraules, sobretot, i torno a parlar de l'Ali Smith, quan el joc de paraules et porta a desenvolupar 3 o 4 paràgrafs més, no? Perquè l'Ali Smith escriu d'aquesta manera, no? Que es troba un joc de paraules que li fa gràcia i va jugant amb ell, sí. No? I no, clar, no pots deixar-lo igual, perquè llavors no concorda amb tota la resta, no? Llavors la fidelitat, en aquest cas la fidelitat és buscar la manera que sembli que ho ha escrit l'autora i que clar, sigui cosa, exacte, del traductor, no? No tens més remei.
O que a Roussel li hauria semblat bé, també, no? Perquè tu t'has hagut d'inventar també aquí, no, o d'adaptar, sí, un munt de
jocs. No sé Roussel què hauria pensat, sí. Bueno, era un personatge absolutament original, completament. Ell, per exemple, quan escrivia un llibre, donava un premi als linotipistes per totes les faltes que li trobessin. Totes les errades. Ah, sí.
És curiós. Així que no en feia gaires. No feia gaires.
Ell ho donava tan bé com podia, però, yeah, però si li trobaves una rata, premi. Una rata, tenies premi. Donava uns quants francs. Això poca gent m'ha fet.
Ara estava pensant en una altra cosa que de l'evolució de les traduccions, no? Que són les notes a peu de pàgina, que abans els traductors tenien la mà molt fluixa a l'hora de posar notes a peu de pàgina, i amb els anys crec que això s'ha anat com... ha anat canviant també, no? En el sentit que el que se sol fer ara és intentar integrar l'explicació en el text. Clar, si són jocs de paraules no hi ha manera de fer-ho. O t'inventes el joc de paraula i t'allunyes, o simplement ho acabes explicant. Però molt sovint, me'n recordo aquelles traduccions on gairebé s'explicava, sortia un nom d'una ciutat poc coneguda i et trobaves, podies arribar a trobar la nota,
sí, sí. Sí, una nota
ciutat del sud de Suècia que no sé què, no sé quantos, no? Sí,
però clar, això es tracta una mica el lector de tonto, no? De curtet,
bueno, llavors, però, sí.
Clar, i si tu trobaves una nota d'una cosa que sabies et feia una ràbia, no?
Molt, molt. que ens hem fet, no? Grans també, no?
I potser també les editorials, bueno, jo,
no. En el meu llibre està ple, de notes, de, yeah, de notes.
Allà les notes també formen part de la gràcia, no? No? O sigui, també són, sí, un altre text, sí, afegit, no?
Però és que qualsevol dels olipians necessites un manual, no? Annex per poder-lo seguir, no? O com a mínim posar-ho cap al final. També les notes crec que estan en aquest cas cap al,
sí,
final del llibre.
Sí, està al final perquè si no es podia...
No, clar, i ara hi ha moltes coses que podem buscar per internet, no? Abans d'internet, clar, necessitaves molt més segons quines notes, no?
No, jo intento que les que es troben per internet no hi siguin, són coses de Roussel.
Els editors no els agraden, les notes, per això. Vull dir que ara la moda d'ara és les mínimes notes possibles, sí, sí, a part de casos,
sí, sí, excepcionals, imprescindibles o necessaris, no? Xènia, tu en general, tot el que anem dient o estem compartint de la traducció, perquè tu t'hi he trobat no? Parlàvem aquí de Bulgakov, per posar Mestre Margarida, per posar un cas, mm-hmm, recent, voluminós, i on per cert no hi ha gaires notes a peu, cosa que t'hem d'agrair, no? Però...
Bé, bueno, per mi, a veure, traduir narrativa encara, bé, es pot fer, eh? Traduir poesia ja és una altra història, no? I jo, sincerament, m'ho passo millor traduint poesia, precisament perquè és un repte, per mi, més estimulant, no? Un repte més perillós. I bé, clar, en el meu cas, clar, jo vinc, com bé sabeu, no? De la tradició russa, on la idea del que ha de ser la traducció poètica és totalment diferent del que és aquí, no? Per exemple, Brodsky, no? Per dir un nom important, Joseph Brodsky, no? Gran poeta rus, que, o sigui, nacionalitzat americà, però que escrivia poesia sempre en rus. Escrivia assajos en anglès, però la poesia en rus. Quan ell traduïa, i era un traductor increïble, quan ell traduïa poetes d'altres llengües al rus, encara que l'original fos en vers lliure, ell el traduïa amb rima i mètrica.
Perquè... Això és una infidelitat, eh?
Sí, però després quedaven unes traduccions fantàstiques que, encara que formalment fossin diferents de l'original, però l'esperit de l'original l'agafava sempre. I tu veies, o sigui, tu agafes un poema de Montale, perquè traduïa de l'italià, i dius... clar, l'original de Montale formalment és diferent, però el que diu és ben bé això, o sigui, o el que volia dir i el que ha dit entre línies, Brodsky ho ha captat i ho ha transmès en un poema amb rima i mètrica, perquè ell deia que per ell l'única manera de donar tensió a un poema era posar-li aquestes, no, aquest rigor formal, no, que sense la rima i la mètrica regular no sabia com donar-li tensió al vers. I jo aquestes marranades també les he fet, confesso.
No, però jo no crec que sigui una marranada, perquè em sembla que una de les coses que fas quan tradueixes és integrar la teva cultura. Clar. O sigui, l'estil de la teva cultura el que estàs traduint. Per tant, si en rus lo normal és rimar,
sí,
entenc que ho feu.
Almenys la tradició clàssica, la tradició poètica clàssica que implica escriure amb mètrica regular i amb rima, encara és molt vigent, o sigui que els poetes en rus encara no han esgotat totes les possibilitats. Tornar a Brodsky, que per mi és un referent i sempre hi penso, no? Ell, precisament després de rebre el Nobel, deia que una de les coses més meravelloses que li va passar a Suècia és que li van explicar un acudit meravellós sobre la traducció poètica, no? I deia, és un acudit fantàstic sobre les tres possibles relacions entre el poeta i el traductor, no? La primera, el poeta li diu al traductor, confio en tu, i el traductor el mata. La segona, el poeta li diu al traductor, no confio en tu, i el traductor el mata. I la tercera, el poeta diu, mata'm, mata'm, i el traductor el mata. Jo això sempre ho tinc present, eh? I realment ajuda, perquè amb aquesta premissa realment pots estar tranquil. Ara, el cadàver ha de ser exquisit, això sí. I realment, diguéssim, entre els grans poetes russos sempre hi ha hagut grans heterodoxos de la traducció poètica, no? Pasternak mateix, que es guanyava la vida traduint perquè a més havia de mantenir tres famílies, o sigui, tres dones amb fills i tal, i havia de traduir moltíssim i es passava hores i hores traduint Shakespeare, traduint Goethe, traduint un munt de coses també d'altres llengües de la URSS, que això ho feia únicament, no? Com per raons alimentàries. Però ell, quan li preguntaven i quin mètode té vostè de traducció poètica, deia, jo recomano, si tens un quartet, tradueix dos versos amb fidelitat màxima i els dos versos següents com et doni la gana. Llavors es crearà un equilibri i quedarà bonic. Jo ho trobo genial, realment.
Sí, us heu trobat amb aquesta heterodòxia de... Imagino que no. Tu, Dolors, però la poesia és potser el gènere que menys has tocat, no?
Sí, l'he traduït una mica. La veritat és que a mi, personalment, això de rimar em costa molt. O sigui, em sento que estic fent una tonteria, vaja, que no m'agrada. Llavors, per exemple, vaig traduir els sonets de l'Elisabet Barrett. I allà vaig fer decasíl·labs, però no rimats, no? I, bueno, jo em sentia més segura. És que sí, o sigui, jo trobo que has de ser boníssim per rimar sense que s'endevini quina paraula posaràs, no? Vull dir que sona molt així... Molt, ja sé què posarà. Tu ets molt bo, eh? Rimant. No, però és veritat que s'ha de ser realment molt bo i no... A mi em sona sempre una mica fals quan intento rimar una cosa, no? Em sona... Aquest tipus de cosa que no...
A part que hi ha una altra cosa, i és que si saps la llengua d'origen, a mi em passa, eh? Llegeixo traduccions rimades i penso, ah, jo hauria fet d'aquesta altra manera. O sigui, sempre sí. Hi ha el dubte de pensar, jo podria haver-ho fet, no millor, però sí, tenir un altre diferent, no? Perquè al final les paraules rimades, això me'n recordo que... No sé qui ho deia, traduint, potser el mateix Riquet, traduint els francesos del segle XII, Chrétien i tot això, no? Que clar, les rimes eren inevitables, et sortien soles, perquè el francès del segle XII era molt proper al català, que a més ell buscava, però alhora et creava constantment cacofonies, no? I havies de vigilar molt, no? I llavors, a mi m'ha passat alguna vegada llegint traduccions rimades que penso, oh, això està molt bé, abans que parlàvem de les de Shakespeare, no? Dels sonets de Shakespeare, però d'altres que penses, ah, jo hi hauria posat aquesta altra paraula i potser hauria, com a lector, purament, no? Sense ganes d'interferir, però sí de dir, ah, jo hauria fet aquesta altra manera i potser això et provoca un punt, no sé si dir-ne, a distància, no? O de posar en entredit, mentre que, clar, quan llegeixes poesia en general no t'ho qüestiones. Hi ha una altra cosa, a més, que això m'hi feia pensar ara quan em parlava la Xènia, és que tot sovint llegim obres completes de poetes on les traduccions que han fet d'altres autors consten com a obra pròpia. Sí. I això et surt, tens el Hilde Viedma, hi ha un poema de l'Oden, sí, el Ferreter del Joan, no sé, moltes, moltes vegades. Clar, aquesta apropiació que forma part de la tradició, no? Forma part de diguem-ne, d'una naturalitat que només té la poesia, em sembla, no? Que és molt difícil que la puguis... Evidentment, a ningú se li acudirà traduir un conte... És igual, de Carver i dic, no, sí, no. Bueno, ja pots fer-lo, però no, mai se t'acudiria. No?
No, la poesia has d'interpretar molt més. O sigui, jo, quan ara que t'ho has dit d'això de la poesia, jo sempre, és una mica un abutat, però discuteixo que si és molt més difícil traduir poesia que prosa. Perquè trobo que la poesia t'estalvies la gramàtica. O sigui, que la prosa, ostres, que és molt difícil fer-ho lligar tot i que tot flueixi, que tot vagi bé, no? I la poesia el que sí que trobo és que ho has d'interpretar. O sigui, tu no saps què hi havia abans del vers i què hi havia després del vers. Només tens el vers, no? I el poeta ha fet el vers però pensant abans i pensant què pensarà l'altre. Vull dir que...
Però clar, sobretot si vols mantenir la forma original, o si vols, vols donar forma, no? La mateixa recerca de la forma, clar, en poesia és difícil i encertar aquesta forma,
sí,
no?
Sí, sí.
Ara que el Jordi Puntí deia això de les apropiacions, no? Jo aquí tinc el llibre de Maria Manent, Poemes de Dylan Thomas, no? Que és o sigui, el llibre es diu Maria Manent, Poemes de Dylan Thomas.
L'autor és Maria Manent?
Sí, sí, exacte. Però clar, tu compares això amb l'original i realment veus que, clar, les paraules no són ben bé les mateixes, no? O sigui, no serviria com a... O sigui, ell ja fa bé de publicar només la traducció. L'original no hi és en aquesta edició dels llibres de l'Escorpí, perquè si hi hagués l'original, un es quedaria mirant i diria, ostres, però això és totalment diferent. Però tampoc cal, perquè en aquest cas és... O sigui, estem llegint Manent, que ha llegit Thomas, no?
Clar.
I és això el que importa. De fet, en aquest cas ens importa ben poc exactament com escrivia Thomas, però el que escrivia, no? O l'esperit de Thomas sí que està en aquests versos de Manent, no? I bueno, això també les traduccions de la poesia xinesa, les adaptacions, clar, Manent no sabia xinès, clar, per això anava més ràpid, no? Però és molt interessant, no, parlant de traduccions xineses, un llibre que em sembla fantàstic i fabulós i que recomano sempre a tothom, aquest que tenim, bueno, amb traducció castellana, A Días Contados, de Elliot Weinberger, el Weinberger, 19 maneres de ver a Wang Wei i altres més. És un poema xinès, curtet, traduït per traductors diversos a l'anglès, al castellà, al francès, a l'alemany, bueno, a les llengües europees diverses. En aquest llibre no hi és, però també existeix una traducció al català de Maria Manent. I llavors el Weinberger el que fa és bueno, explicar com és de difícil traduir del xinès si no en saps i alhora com pot ser d'estimulant inventar-te aquest poema xinès, no? O sigui, ell fa primer una traducció caràcter per caràcter que ha copiat d'algun lloc, clar, ell tampoc sap xinès, no? Però la copia, la traducció, no? dels caràcters, dels ideogrames xinesos i clar, diu... per començar, no hi ha temps verbals en els verbs xinesos. Per tant, tu no saps si estem en present, passat o futur. Això ho has de triar en tot moment, no? No hi ha ni singulars ni plurals. O sigui, una rosa és una rosa i és totes les roses alhora. Cada caràcter pot ser un substantiu, un verb o un adjectiu. Això també. El traductor occidental no té més remei que inventar-s'ho. O sigui, ha de muntar el poema totalment a partir d'aquestes traduccions mínimes.
No hi ha ni persona. No saps si ets tu, jo,
exacte,
ell...
Imagina't. O sigui que aquí estàs obligat a recrear constantment.
Això
que deia
l'Olors d'interpretar, no? Me'n recordo que un dia en parlàvem amb Manel Uller, bon poeta i bon traductor i coneixedor també
de la cultura xinesa.
Exacte, i em deia això, no? La dificultat que té, bé, has de fer una interpretació, efectivament.
Exacte. I aquí al final d'aquest llibre hi ha tres traduccions, el castellà de l'Octavio Paz, totes tres de l'Octavio Paz, però fetes en èpoques diferents, no? Allò que deia abans la Dolors, no? Que a vegades el mateix autor, la mateixa obra traduïda amb molts anys de diferència, en aquest cas són quatre versos, però que l'Octavio Paz no estava mai content amb la seva versió i són tres traduccions totalment diferents, no? I fan gràcia.
Aquest llibre té una cosa molt curiosa de traducció, no? Perquè el que fas... És que jo el tinc traduït, però no el publicaré mai perquè és molt complicat, això.
Ostres.
O sigui, és molt complicat.
Surten coses aquí.
Saps per què és molt complicat? Perquè els poemes estan en anglès. Llavors tu estàs traduint. Com ha traduït del xinès l'anglès, i clar, és l'anglès d'una època. ja. No, no saps com anar a aquella època, vull dir que és...
No, però en, i... aquesta, en aquesta edició està l'anglès i a sota la traducció al castellà.
Sí, sí, no, no,
en
això...
català també podries que, fer
sí,
el mateix,
sí,
no?
Sí, sí, pot ser, però que és una mica difícil perquè estàs traduint
clar,
de l'anglès d'una època.
Clar,
és multiplica. Traducció doble, diguem.
Sí, és una mica, dius, no sé pas, no sé pas on va
no,
parar tot això.
No, però és més
això,
divertit
no?
Encara, no? Són coses sí. Com un joc de miralls, les traduccions que es van multiplicant a mesura que...
No, no, totalment, no? És interessant. I és interessant també que sapigueu, editorials que ens seguiu, que Dolors Udina té un inèdit al seu ordinador. No sé si això passa gaire, que, no? que et poses a traduir una cosa que et ve de gust o que t'encurioseix i que dius, bueno, ja veurem
sí,
què
sí,
en fem d'això.
Sí, ho vam fer perquè ho vaig fer amb el Toni Clapés perquè ell ens van dir, voleu venir a passar 10 dies, feu un projecte, i vam dir, va, doncs fem aquest projecte. I llavors la idea era que ell fes els poemes i ja n'ha fet algun, però bueno, ha quedat allà. Eren 10 dies, vam dedicar-hi 10 dies i ja veurem què passa.
Ja veurem què passa i com surt. Molt bé, molt bé. Va bé saber-ho, insisteixo, sobretot si, si les editorials estan pendents de poemes interessants i de projectes interessants. Jordi, he quedat pendent, tinc molta curiositat per sentir-te en dual, amb insuficiència mitral, no? Per veure a la pràctica...
Aquí s'ha de saber que aquest llibre, jo el vaig escriure en català, jo el vaig presentar al Premi Ciutat, el Premi Aula de Poesia, on es podia presentar llibres en català, en portuguès i en castellà en aquella edició, i això sortia traduït, això sortia, tu podies presentar aquestes llengües, i aleshores això havia de sortir a dues editorials, la Lumen i Teorema, que és una editorial de Lisboa. Esclar, aleshores, com que vaig guanyar el premi, es podia presentar en català, però no surt, no hi ha una versió catalana oficial, no. Havia de sortir en català i castellà i català i portuguès. Aleshores em van dir, bueno, farem una traducció així, però s'ha retallada. Què? Deixem uns dies, setmanes, deixem un temps i veurem què podem fer. I em vaig posar, vaig fer una prova, vaig dir, sí, tira endavant, molt bé. Vaig tirar endavant i vaig fer la traducció, aquesta. I per això això està d'aquesta manera. S'ha de dir que aquí l'original tots són decasíl·labs, però l'original tots són decasíl·labs aguts i a la traducció tots són decasíl·labs plans femenins, tots. Clar. Que és el que jo dic, la primera té tantes síl·labes com els que van fugir a la base de Xenofont, que eren 10.000 perquè són 1.000 versos clavats. I l'altre, 11.000, com les verges que anaven amb Santa Úrsula. 10.000 i 11.000.
Molt bé, doncs tens algun fragment que puguem...
Això per, el fet, volia dir que això sí. Que és de 1.000, perquè és una sola frase, de dalt a baix, això que sigui de 1.000 és perquè, per dir que això s'acaba aquí perquè s'ha d'acabar, però podria continuar, definitivament. És com...
És un clar, és un poema riu, no? A la contraportada diu que és un poema riu i un sí. Poema zapping, no?
I començo les frases i després no les acabo perquè són subordinades, que després al final és igual. L'original, com comença? Bueno, havia pensat un trosset, perquè per demostrar això, aquí en la versió catalana hi ha un moment que parlo de la collita de bolets, però esclar, la collita de bolets, això és molt català. posat a Castella o al Perú, això deu ser veure d'una altra manera. I aleshores ho he traduït com en un context de caça, d'anar a caçar. En català també es diu caçar bolets, de manera que tampoc és tan infidel. En català, doncs seria... Busca el pare i la mare, i tots tresets, si és que és dia dels de caçar bolets, actors plurals d'un singular rampell, traginen incansables el cistell, amb la mirada ben arran del sol, seguint camins que ha dibuixat l'estol de llauradors de bosc, de framenors, captaires de llanegues per amors transcendents, de comptables sindicats, pendents de munts de punts i resultats, però mans del sureny, de l'ou de reig, de l'ou com balla sempre amb el més lleig, l'enfonsat per haver sentit el so d'un jove pianista massa bo. Aquest és un gult, eh? Glengult. Mentre el temps oprimeix amb dits de glaç la gola fins al tràgic desenllaç, que és quan, ja sense gas i sense llum, queda el timbal només de la patum. que sona i sona el pet que fa el cervell, per totes les juntures del clatell, per tot el planisferi sublunar, per tot el silicet i l'ornicar, per tot el tot idèntic al no-res, per tot el que és erèctil o distès, per sobre de mil dubtes persistents i mil més d'interins i de suplents, perquè no està aclarit, ni de bon tros, què hi pinta l'enfarfec aquest del cos en un món que existeix únicament perquè algú pensa amb el seu pensament distret i malgirbat? Jo veia una mica com em van encadenant les frases.
I havia amb aquest capteires de Llanegues, en castellà.
Sí, com queda, mira. Busca al padre, a la madre y al que pueda, y si no rige una severa veda, movidos por atávicas razones, transportan incansables sus zurrones por cañadas, quebradas y montañas, por sendas escondidas entre cañas, que siguen matarifes, capuchinos, mendicantes de liebres, por divinos amores, tenedores sindicados, siempre pendientes de los resultados, pero amantes del típico urogallo, del gallo que fracasa en el serrallo, hundido por el genio irreverente de un pianista súper sobresaliente, mientras el tiempo con su garra oprime la garganta hasta el trágico y sublime desenlace, que es cuanto entre terrores queda solo el batir de los tambores de calanda, porque la patum, o sea, de calanda frenéticos, y estaña el cerebro y proyecta su metralla por toda la extensión del planisferio, por toda la razón y su misterio, por todo lo total, por lo perfecto, por todo lo que es flácido o erecto, sobre miles de dudas persistentes y miles de interinas y suplentes, pues no se ve ni claro ni borroso el papel de este cuerpo farragoso en un mundo que existe solamente porque alguien lo imagina con su mente distraída y febril.
Quina feina. Imagina't tot això, tot el llibre, que són dos poemes.
Però,
no ens
això s'introdueixes en prosa retallada. No. I no, parles clar. De la Patum i parles de...
Però ja has passat temps, no, traduint això?
Sí, em vaig passar una mica més del que havia dit.
Però una pregunta, Jordi. Tu imagina't que jo he de traduir això al rus. Llavors què faig?
Bueno, al portuguès. Mira,
a calanda rus.
L'editor portuguès em va dir que no havia trobat cap que ningú que volgués traduir. No n'he trobat cap. I aleshores em va pagar els diners, que perquè el premi tenia uns diners, però això no ha sortit en portuguès. I no solament això, sinó que després va haver-hi noves edicions del premi, que també s'havien de sortir en portuguès, i va dir, no, com que no ha sortit aquella, jo vull que surtin per ordre. Com que no ha sortit aquella, fins que no surti aquella, no sortiran les altres.
Ostres.
De manera que suposo que està buscant un traductor.
Home, l'hauries de buscar tu, no? Hauries de buscar tu un traductor.
Però bueno, ja em sembla que està quedat caducat el contracte.
Però ara, en sèrio, si això s'hagués de traduir a una altra llengua, què hauríem de fer? Hauríem de traduir les dues versions i, clar, llavors cada traducció ja serien dues traduccions automàticament, o hauríem de traduir tot a dues llengües, o com ho hauríem de fer?
Has de fer la teva versió.
Has de fer la teva versió.
Que és una barreja.
Jo tinc una persona que és un finlandès de parlar sueca que m'ha dit que volia traduir el suec. Jo no sé com ho té d'endavant, això. Perquè veient la traducció castellana diu, ja veig que s'ha de fer.
Però, és que li dones moltes pistes, en realitat. Li has donat moltes pistes.
Sí. Ara, si farà o no sé. Però,
sí, perfecte, a veure, sí. Tu ja saps que d'entrada, seguint els raonaments de la Xènia, d'aquell acudit, et matarà. Per tant, que et mati a la seva manera, tu.
Està bé. Ha de ser, efectivament, una adaptació. Inevitablement ara em venia al cap la traducció de Miquel Àngel Lleuger, que vam comentar en aquest programa dels Limerick d'Edward Lear, publicada des i ara, que de cop i volta la traducció en català, Edward Lear, tu tens allà, en fi, rimes amb Mollerussa, amb Sabadell, amb tot de cos que, acarat a l'original, veus que són poblacions i tries lèxiques o toponímiques, en aquest cas, importants. No? Volia parlar també de tries i d'estris i de materials imprescindibles en l'ofici de traducció del Beltran. I a més amb un, clar, això de la Dolors ho deia abans, no? El català va canviant, els usos van canviant, a vegades hi ha modes que per tant això fa més complicada, no?, la traducció. I com ho hem de fer, això? Mira, tinc aquí l'eina oberta, perquè és la llista complementària del diccionari anglès-català de l'enciclopèdia, que és del Xavier Pàmies. Dic que he connectat, diguéssim, a les dades mòbils, de manera que si algú tingués alguna curiositat, és molt fàcil, posarem aquí la paraula i podem veure quina és la traducció o les propostes que fa el Xavier Pàmies, que és un dels grans traductors, un altre dels grans traductors que tenim aquí. Per cert, traductor, Jordi, també del portuguès, vull dir, no sé si s'hi podria posar, perquè... Machado de Assis, S. de Queiroz, José Saramago, del francès també, del castellà, per cert, perquè és qui va traduir el Victus i el Bae Victus de l'Albert Sánchez Pinyol al català, però la seva feina de traducció principal ha estat de l'anglès. Recordo que un dia en Jordi Puntí, no sé si era per Sant Jordi, si era per Cap d'Any, recomanàvem llibres, recomanàvem autors, i ell va recomanar un traductor que era justament el Xavier Pàmies, no? I és veritat que ja porta al llarg de 30 anys en anglès més de 80 llibres, entre els quals alguns que, ara parlo per mi, són monumentals, no? Des del Casalot, per exemple, de Dickens, a Nemesi, que a mi em va impressionar moltíssim, de Philip Roth, o el cas de Barney Panofsky, etc. Bé, quan s'hi va posar, una de les poques eines a començaments dels 90 que tenia era el diccionari anglès-català d'enciclopèdia en format paper, que per cert tenim aquí a la casa, no? Amb aquelles tapes de color verd botella, que es va publicar l'any 1983, obra de Salvador Oliva i Àngela Buxton. S'ha anat actualitzant, per cert, en la versió en línia a internet, no? Pàmies el que feia era, quan es anava trobant algun problema de traducció i li semblava que o bé no hi era el diccionari de l'enciclopèdia o bé la solució que proposaven no era satisfactòria, doncs anava agafant i amb lletra, suposo que menudeta, ben petita, doncs anava completant en el mateix exemplar de paper, no? Va arribar el dia en què suposo que ja no hi havia paper disponible i o bé va trobar que valia la pena de fer-ne directament un document Word, va bolcar totes les entrades, després va penjar-ho a internet el 2009 i des de llavors ho ha anat actualitzant sense parar. Si voleu, després en donem l'adreça, però jo he fet una mica el tafaner i la veritat és que hi ha entrades que són molt llargues, n'hi ha moltíssimes, hi ha entrades que són molt llargues i està ple de referències literàries i n'he buscat algunes, posem per cas la paraula angry. Per descomptat, dona el sentit més habitual de disgustat, rabiut, colèric, furiós, etc. Però, i si va associat a color? Doncs aleshores diu, cita de Guiló al diccionari català valencià balear. I si va associat a mirada? Bé, doncs aleshores la proposta que fa és rabiós, tant per color com per mirada. I en el cas de mirada, ha trobat que l'Emili Vilanova, a Monòlegs i quadros, records d'un pobre home, ja va utilitzar, diguéssim, aquesta associació. I si es refereix, per exemple, també, per aviam, a veu, an angry voice seria, no? Doncs aleshores la proposta que fa és crispat. I troba que en Guerau de Liost ja va, en un vers, utilitzar l'expressió crispada amb esglai. Bé, doncs és una de les solucions possibles, no?
I totes les referències, sí, literàries són d'en Xavier Pàmies, les...
Són recollides per Xavier Pàmies, sí. I en alguns casos sí que consigna doncs, la primera vegada que ho va trobar, és a dir, doncs ara no en trobaré cap, no? Sí, per exemple, la paraula pretty o l'expressió my pretty one, no? que trobem en literatura, que trobem en cinema, que trobem a tot arreu. Propostes que ell fa, preciosa meva. I aleshores ha trobat que en literatura epistolar, el 1913, Mercè Foradada, a l'amor quiet, ja va utilitzar aquesta expressió. Però és que també en literatura molt recent, per exemple la Marta Rojals, doncs ja va fer servir l'expressió preciosa meva. Hi ha altres traduccions alternatives? Sí, per exemple, bonica meva, diu, potser encara és més freqüent, i en aquest cas s'encomana Vidal Alcubé, Caldés, Rodoreda, Brossa, Montserrat Roig, una traducció del Càntic dels Càntics, i bufona meva, aquí senzillament consigna que no és tan freqüent. Què més? Per exemple, també es remet a Shakespeare. A casa meva no sé la vostra, no? Però feien anar una expressió que era una prova de bilingüisme, una mostra de bilingüisme, que era, de tanto que te quiero, te bunyego. Bé, doncs, aquí, parlant de cruel, val, que té el sentit de sanguinari, d'insensible, d'implacable, però i si l'expressió és you have to be cruel to be kind? De tant que t'estimo, t'apunyego.
diuen Pàmies, t'apunyego. I aleshores fa constar que en castellà es diria quien bien te quiere te hará llorar, i diu també que el refrany anglès sembla venir de Shakespeare. I en aquest cas sí que diu que ve del Hamlet 3.4.178. També hi ha a vegades petites no sé si dir piques, no és la paraula, no és incorrecte, no? Però, per exemple, quan a l'entrada de Halú, no sé si ho dic bé, aquí sa els gossos. Bé, doncs, es remet a una traducció d'en Sallent del Coriolà, quan ho tradueix com a caçar o empaitar, i en canvi diu que la traducció que en va fer l'Oliva és inexacta. Després jo el que he fet, una mica com els nens que busquen paraules d'aquelles paraulotes, no? El diccionari, la primera vegada, o almenys això feia quan hi havia de paper, jo hi ha coses que per entendre no vull dir, però sí que he buscat, per exemple, bullshit, que és una paraula que, a més, en fi, hi ha obres, hi ha assajos sobre el bullshit en propaganda política o en el llenguatge dels polítics. Bé, les traduccions que proposen Pàmies: ximpleries, mal rotllo, argot, you are full of bullshit, no em vinguis amb romansos, no em vinguis amb històries, no em vinguis amb rotllos, fucking bullshit, collonades. I una merda podria ser una expressió també equivalent, i en aquí diu, i no sé com s'ha de valorar, diu, com a documentació més antiga trobo una ocurrència d'en Jaume Cabré del 1974 a Google Llibres. A vegades ell, diguéssim que una mica en pla Coromines, es permet segons quines llicències, perquè parla d'ocurrència en el cas d'en Cabré, i en canvi quan parla de la paraula cool, que vol dir, també ho fa constar, enrotllat, genial, guai, però la primera excepció, deu ser el que primer li va preocupar, és, i si parlem de cool fire? Cool fire seria serè. Diu, traducció lliure. Aprofitant l'ús que en fa un bon poeta com en Lluís Solà a Canta l'ocell dalt de la branca, i en efecte vaig posar-ho al Google, i efectivament hi ha un escolta el foc serè, i ara no em reconec la lletra, i l'engruna de no sé què que tremola, etcètera, no? En fi, hi ha moltíssimes coses. Hi ha, per exemple, Bleak, de Bleak House, que és una de les seves grans traduccions, sí. No? Que si és associat a weather, a temps, doncs és rúfol, inclement, inhòspit, poc acollidor, però fa constar que ell va fer servir el terme el casalot. A Confederacy of Dunces, no? A la confederació d'imbècils.
John Kennedy Toole.
De John Kennedy Toole. Que el diccionari de l'enciclopèdia, què hi posa com a traduccions de dons? Beneit, capsigrany, toix. En canvi, és què proposa? Acabo. Curt, tanoca, burro, imbècil.
Però aquí es veu el pas del temps que hi ha abans, perquè la traducció que hi havia anterior era una conxorxa d'enses. Sí, 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 sí. Que és una frase, és una expressió que no...
Ara que sortien tot
aquests... Hi ha gent que ni sap què vol dir.
Exacte, no, els això està bé. Ara que sortia Dolors tot aquest llistat, no?, que feia l'Adolf també de bullshit i coses aquestes, sí. És passar de l'anglès al català, diguem, el català és més enllà de Haddock i les traduccions històriques, és un bon idioma pels renecs, comparat amb l'anglès.
Pels renecs en tenim menys, em sembla, però, bueno, menys és bon idioma, jo crec que sí, no tant amb les paraulotes són més complicades, però bueno, també tenim els collons, la merda, tot això. Clar. Vull dir que això depèn. Jo he de dir que a mi jo em trec el barret davant el Pàmies amb això, ja ho faig servir bastant, i sobretot em trec el barret amb que tingui la paciència, sí, d'apuntar-ho, perquè és clar, quan tradueixes a l'engròs com fa ell i com faig jo, no pots dedicar-te a anar copiant el que has buscat, el que has trobat. Vull dir que és...
Potser hauria traduït 10 llibres més.
Segurament, però és increïble, jo trobo, i també trobo que es nota molt que és de ciències, el Pàmies.
És d'aquell, és biòleg de
formació. És biòleg i es nota molt perquè la seva manera de prendre nota de tot això és molt, molt
de ciències. Jo puc dir una cosa, perquè, clar, no cal dir que ja tinc una veterania, i jo recordo que el Xavier Pàmies va treballar en aquesta casa. Era lingüista, en una època en què els lingüistes no anaven tan col·lapsats com hi van avui.
Yeah.
El ritme de producció era diferent. I jo el recordo llegint, des de l'A fins a la Z, l'Enciclopèdia Catalana. I és veritat també que en aquest diccionari complementari hi ha una gran atenció a termes científics. També, per exemple, els colors.
Sí,
els colors,
sí.
Fina, molt i molt prim, ho tenia també apuntat, tampoc no em vull allargar massa, però, per exemple, en green, no? En green, amb el color verd. Green amber, seria ambre verdós, o verd amberí. Green brown, verd arròs, però si és brown green seria castany verdós, i aleshores també corregeix el gran diccionari de la llengua catalana, etcètera. Però cert que no, no he dit, David, l'adreça, que la Dolors sí que el sap,
sí,
però...
Exacte, diguem l'adreça en veu alta.
A veure, mira, de diccionari Xavier Pàmies és dixxpàmies, dixxpàmies.xarxa.cat. I a més hi ha totes les notes de traducció, que qui vulgui anar-hi també, fent un Google és fàcil, Pàmies Xavier, Wixsite.com, etc.
Un lèxicon meravellós que està configurant i regalant, sí, no? a tots els...
Bueno, a part la generositat de donar-lo... Perquè ara em sembla que ha fet una cosa nova, ara. Ha fet l'adreça aquesta, que és més fàcil de buscar.
Abans era
més elaborat, però ara és...
Hi ha un cercador i en allà doncs, hi poses la paraula que vols, sí. I si no te'n vas també al Word i pots treballar-hi molt bé, no?
Està molt bé.
Abans ha sortit el nom de Dickens i per aquí, parlant de clàssics de literatura anglesa, perquè també hem portat diferents títols, la Dolors n'ha portat uns quants i un dels que jo crec que t'estimes més, que és Virginia Woolf, no? Amb sí. Una senyora d'Halloway, també hem de dir-ho, Premi Crítica Serradora en el seu moment.
Aquest ha d'estar, sí, està a primera
fila. Part de, si no, si et fessin triar allò, els teus 5 o 10 títols més de... Un llibre, deixa'm preguntar, es pot trobar, perquè en el seu moment va publicar La Magrana, ja vam dedicar un Ciutat Maragda a desitjar sort a La Magrana, a la nova etapa, i sobretot a repassar-ne alguns dels títols, recordo que va sortir històrics.
L'altre dia em van confirmar que el tornaran a fer. Perquè realment no es troba, hi ha molta gent que m'ho diu com si jo els vengués. És que no el trobo un lloc... No
és culpa meva.
No es troba, i em van dir que sí que era un dels títols que farien... No vaig entendre ben bé si de seguida aquest any que ve o no sé, però vaja, que el
tornarem a trobar a les llibreries, sí. La senyora Dalloway de la Dolors Udina.
I l'altre que portes, que és una traducció sobre traducció.
Exacte.
Sí, més que res, o sigui, és un llibre de la Mireille Gancel. Aquest, clar, jo tradueixo sempre de l'anglès i aquest el vaig fer del francès perquè em va agradar tant que no podia no traduir-lo, no? I és més que és sobre traducció, però sobretot és com una mena de biografia a través dels llibres que he traduït de l'autora Mireille Gancel. Que,
traduir com transhumà.
És curiós el títol. Ella s'imagina, veu les ovelles un dia anant per la Provença, veu les ovelles allà i va, mira, això és el que faig jo. Perquè és una senyora que quan tradueix ha d'anar a veure, o sigui, no pot traduir sense veure-li la cara a l'autor, sense veure com... I si, per exemple, ha traduït la Nelly Sachs, i ja era morta quan va començar la traducció, però se'n va anar a Suècia a conèixer gent que l'havia conegut perquè troba que... Ah, no, té una aproximació a la traducció molt humana, molt a la traducció i a la vida, no? És una poeta. Són petits textos que parlen d'alguna cosa que ha traduït, és de família hongaresa, ell és tot molt poètic, però per exemple cada fragment acaba amb una frase com per exemple aquesta: si traduïes vestir un pont entre dues ribes estrangeres, aquella nit vaig adonar-me de la importància que cadascun dels pilars del pont estiguin sòlidament ancorats a la riba. Després de cada d'allò hi ha una, de cada fragment hi ha una frase de traducció. És molt bonic, la veritat és que ha sigut va ser una descoberta que em va deixar, és que l'anava llegint fins que vaig dir, bueno, o el tradueixo o ja no faré res més a la vida que llegir-lo, no? I a part, clar, he hagut de conèixer l'autora, l'he volgut conèixer perquè amb aquella... I sí, no, realment et convenç que has d'anar a veure l'autor. Ara estic preocupada perquè vull conèixer l'Alice Smith i no sé com fer.
Perquè, clar,
no, és difícil.
Crec que és Alice Munro, no l'has poder conèixer.
Alice Munro no, i a més, Alice Munro impossible que contestés correus. Vull dir que anaven a través de la gent i ni cas, no? És que aquests autors són importants...
Sí, hi ha una sèrie de noms que sembla que, per exemple, el Premi Nobel sigui a contracor, no? Ostres, ara guanyar, me'n recordo qui va ser, no recordo qui va tenir una reacció així també molt irada, no? De dir, hòstia, ara, mare, aquí no m'atabaleu el premi, no? I ara, de veritat, sí, i Alice Munro no sé si és el cas, però vaja, que en tot cas sí que a vegades potser millor no conèixer, no?, els traductors.
No, jo la majoria no els he conegut, però, clar, és veritat que sí, que et pots ser molt amic d'un autor traduït, no? Però la majoria són morts, en general.
Sí, això té avantatges i inconvenients, sí. També. Hi ha un subdebat, també, amb la qüestió de traducció que avui volia preguntar-vos i compartir, que té a veure, i aprofito i trec un paper d'en Francesc Parcerises, també bon poeta, traductor, escriptor, l'any 2017, en un seminari de traducció,
que es deia ens hem de retraduir cada 25 anys, no? I era un debat interessant perquè ell defensava les traduccions antigues, i antigues no en un sentit pejoratiu, no? Ell deia, la gràcia de la traducció de l'Odissea d'Alexander Pope és que podem veure els personatges homèrics empolainats i emperrucats com si fossin a l'Anglaterra la primera meitat del 18. I la gràcia de la traducció de l'Alícia en Terra de Meravelles, feta per Carné, és que el llenguatge i les il·lustracions de Lola Anglada hi trobem els 900 i el paisatge de Tiana i una cuina amb un foc a terra i Setrill, Càntir, Tornacons, Llonganissa, és a dir, que també hi ha aquesta dimensió històrica que abans també dèiem, sí, no? El Dylan Thomas de Maria Manent, amb la qual cosa és gairebé un lloc comú afirmar que cada 20, 25, 30 anys ens hem de retraduir que les traduccions caduquen, no? I això s'ha d'anar una mica en compte, no? M'imagino.
El que és curiós és que no caduqui l'original, trobo. perquè aquella, allò queda com fixat, queda, en aquella llengua queda fixada i la cosa, sí. Excepte com això que ha fet en Màrius Serra de retraduir, de reescriure el Tirant l'Olang, però si no la cosa queda solidificada en la versió, en la llengua original, i després les traduccions són...
Jo crec que tenim molta sort de, per exemple, no ser anglesos i poder tenir tantes traduccions de sonets de Shakespeare, anava, per exemple, no? Perquè és molt difícil llegir-los amb l'anglès primari, bueno, sí, com eren, sí, no? Sí. Que és veritat que, clar, hi pots veure moltes més coses i per això la traducció no ho pot reflectir tot, no? Però tenim molta sort de poder llegir Shakespeare modern, com si diguéssim, no?
Potser el problema és el verb caducar, no? Que té un component cancel·lador, de dir, mira, com que sí. Està caducat, ja no ens la podem mirar. I més aviat, potser el que hauríem de valorar és que cada traducció és com l'ambre aquest que deia ara, no? Que cada traducció d'alguna manera du l'empremta del seu moment i del seu temps, i per tant està molt bé.
I afegeix una lectura.
Exacte. No, vull dir que pot ser que tingui un punt de viatge en el passat i gairebé diria de museu, no? De retrobar, com qui visita un museu, coses que estan perdudes, però en canvi al mateix temps també pot ser molt, molt agraït, mentre tinguem clar el sentit de l'obra, no? Vull dir que cada generació llegeix les seves obres i les interpreta segons el seu moment, i per tant doncs està bé tenir clar aquest doble viatge en el passat, no? La famosa estètica de la recepció anava per aquí.
Sí, sí. No, i el valor literari ara mateix de les traduccions, no? Cito un segon fragment d'en Parcerises, quan deia podem llegir sense engavany Camins a França de Puig i Ferreter o a l'Home de Mercè Rodoreda i ens quedàvem pantanegats en les traduccions d'Andreu Nin, César August, Jordana, Rafael Tasis, Francesc Pallarols o Alfons Maseres, que deleitaven els lectors a la col·lecció de Tot Vent. Qui ha envellit, els autors o les traduccions, no? Bé, és un debat interessant, precisament més enllà de la dimensió historicista que puguin tenir les traduccions, simplement està subratllant novament la dimensió creativa que tenen, no?
Sí, sí, sí. En principi una bona traducció no té per què caducar, això, però també és veritat que, bueno, això que es diu és una frase feta que cada generació necessita la seva traducció d'una obra clàssica, no? No sé si és veritat, és una cosa que hem dit tant que...
Sí, sí.
Bueno, que és pràcticament te la creus.
Exacte, que ens ho hem de creure. Sí. Ara que vivim, Xènia, una, no? Sembla una era daurada, l'enèsima era daurada de les traduccions del rus al català, no? I que sou una colla important de joves traductors amb ganes i amb iniciativa, i que sovint les propostes de traducció venen de vosaltres mateixos, no?
Bueno, això no hauríem de parlar a part,
Penso, no, vull penso dir... Arnau Barrios i Cabals diversos.
No, i tant, vull dir, tant la feina de l'Arnau Barrios com la feina del Miquel Cabal és espectacular i fantàstica, no? Però vull dir, això que deies de les propostes, sovint, jo crec que la majoria de vegades sí que són encàrrecs editorials, no? Clar, en el meu cas, jo quan he hagut de traduir un llibre que ja estava traduït abans al català, clar, jo agafava sempre la traducció anterior amb una certa por, a veure què m'hi trobaré, i sempre quan hi he trobat errors de comprensió m'he sentit molt descansada, pensant, bueno, com a mínim això ho podré millorar, perquè traduccions del rus segurament no tindré problemes de comprensió, perquè el rus és la meva llengua materna. Ara, si ho sabré fer d'una manera elegant en català és una altra qüestió, això no ho saps mai, no? Però almenys els errors de comprensió ho podré corregir, no? I aquí seria un altre debat interessant, que ja no tenim temps, però que en podríem omplir diversos programes, d'errors de traducció que han fet història, no? Que és un tema molt, molt curiós, sí. No? Per exemple, aquella famosa frase bíblica, no? Que és més difícil que un... Sí. Que, no, és més fàcil que un camell passi per l'ull de l'agulla, sí, sí, que sí. Un ric entri al regne dels cels. Clar, jo he llegit a molts llocs, suposo que vosaltres també, sí, sí, no? Que això és un error de traducció, sí. Que no era un camell, sinó una corda, una corda gruixuda. No? És més fàcil que una corda gruixuda passi per l'ull de l'agulla i dius, clar, té més sentit, però en canvi aquesta imatge tan surrealista i divertida del camell es perd, no? I és una pena que es perdi, no? O sigui, ara renunciar al camell seria molt difícil.
L'estable on va néixer Jesús també és un error de traducció, es veu. Vaig llegir una vegada, no sé si és veritat, perquè en hebreu hi ha, al costat de les cases, hi ha com una mena de lloc que es pot...
O sigui, era un hospital normal i corrent.
No sé bé què era, però un estable no hi havia palla, vaja.
A veus? Clar, però ara estem tan acostumats, no? Aquests errors ja han arrelat en la nostra imaginació, no? Ja han creat llegendes dins nostra, i ara què fem, ara? No? Sí, si ho haguéssim de corregir...
Costa molt no? Perquè a vegades són errors i a vegades... com diem, interpretacions, no? Recordo quan Jordi Llobet va insistir molt en la traducció de Kafka, exacte, que no, això, la metamorfosi, era un error, se n'havia dit la transformació, no? I la seva traducció crec que porta aquest títol, però clar, després de tant és un títol tan arrelat, hi ha casos que sí que incorpora un error de fins i tot de sentit, no? Com André Gide, que durant molts anys va ser els moneders falsos, no? Fins que algú ha dit no, la traducció correcta és els falsificadors de moneda.
Això a vegades venia del castellà, també, no? Sí. El castellà havia imposat una frase, una versió, sí. També en cinema passava molt, no? I després corregir-la és molt difícil, esclar, perquè no hi ha tant l'imaginari col·lectiu.
Madame Bovary, quan va sortir en castellà, que deia la senyora Bovary, se li va tirar sobre tothom, a la traductora, sí, que a més ho va defensar...
Maria Teresa Gallego, no? Crec
sí. que ella és molt...
L'editorial Alba, sí, és
molt potent, vull dir que va defensar i va... Bueno, de fet, a mi molta gent m'ho pregunta.
És que t'anava a dir.
Missis Alloy, perquè la senyora, home, perquè Missis... És que sobre Missis, que és una cosa que no podem llegir nosaltres, veiem M-R-S, i no llegim Missis.
Sí. Escolteu, no volia acabar sense preguntar-vos, més enllà dels inèdits, si hi ha algun altre títol, Jordi Dolors, que tingueu ganes, en fi, il·lusió de traduir, que estigui... Això, que no hagi estat una proposta de ningú, simplement que, no, que un text que heu llegit a l'original o que heu descobert o que potser fa anys que us ronda?
Jo no tinc res així pensat.
Però tu ja has fet un 8.000 i tens...
No, jo després d'això el que vaig traduir unes quantes poesies de Paul Eluard. Uh-huh. De Paul Eluard. Que també és una cosa curiosa, perquè, esclar, jo després de traduir Roussel vaig dir, ostres, Paul Eluard, això farem amb una tarda, això no... Què va? Allò que sembla que és vers lliure no ho és, i les referències que hi ha allà... I, a més, per més inri, no pots prendre't llibertats sense trair-lo de debò. Que el Roussel sempre pots buscar... Hi ha un exemple, poscos un exemple que s'hi sembla i cola. Aquí no, aquí no. Perquè si no, sí que l'estàs traint de debò. Clar. Que no va ser tan fàcil ni de bon tros. Però vaja, no, crec que me'n vaig sortir.
Jo vaig fent amb calma, i suposo que un dia s'acabarà, però és que té 1.000 pàgines, La vida del doctor Johnson, del Boswell. Va. Que està molt bé, però ho faig estones perdudes i no tinc estones perdudes, per tant...
És gruixut, eh? Molt gruixut.
Això hi és, en català?
No,
perquè jo recordo, ho va treure Vallcó, ho va treure Cantilado,
sí,
en castellà,
va treure, ja,
i es passa, ara... crec que també, en el seu moment.
Sí, també. També es passa, no estic segura que fos completa.
Jo tampoc.
Em sembla que no era completa del tot.
Comença a fer 12 o 15 anys, això, i en canvi en català no hi és. Caram, és una gran notícia. Gràcies per compartir-la.
Si parlem de coses traduïdes, però que encara no han sortit, jo he fet per una editorial de llibre infantil, o juvenil, no sé, una nova traducció, això que dèiem, de les traduccions, d'algunes faules de La Fontaine. Aquest és un any, La Fontaine.
Això està a punt de sortir, no?
Sí, perquè això, aquest any és no sé, centenari d'alguna cosa.
Que bé.
I quina editorial és?
Anima Llibres.
Ah. Llavors, sortirà en guany?
Sí. I, bueno, això és el que està previst, no? I, També, bueno, és, això ja hi ha traduccions d'en Carné i traduccions d'en Blanquerel, que sí, les va traduir totes, més o menys, i tal. Quan t'hi poses... Jo no vaig intentar traduir-ho sense mirar les traduccions existents, però no... Després sí que les vaig mirar, esclar. I vaig fer alguna petita correcció. Sí, però és això, també diuen, és que volem una cosa, això, una cosa que soni més com ara, no sé, com... És la situació aquesta que diuen les traduccions múltiples d'una sí. mateixa obra, no? A la mateixa llengua.
És útil, Dolors, però mira això, per exemple, ara Samuel Johnson, no? La vida, te'n vas a tant, aviam com ho vas resoldre, no recordo qui era el traductor cantilà.
El Miguel Martínez Laje.
Això mateix.
Sí, és bastant.
Home, un altre gran...
És útil, sí, perquè jo trobo molt interessant això. Amb la senyora de l'Ove, per exemple, tenia diverses traduccions en francès, alguna en castellà, alguna en italià, i és molt, molt interessant, és molt divertit, no? Perquè... t'assegura una mica, o sigui, quan una cosa no l'acabes d'entendre, però per altra banda, clar, tu pots, si pots anar pensant en cada solució, treus una solució millor pràcticament sempre.
Clar.
Vull dir que, clar, a vegades penses, ui, és que no hauries de mirar res, bueno, no sé per què, perquè tu el que vols és fer el màxim bé
el
que et surt, no?
Sí, sí.
I amb això, sí, el que passa és que, clar, el castellà és tan retòric, i amb el cas aquest del Boswell, bueno, del Johnson, és molt diferent, com parla en català el Johnson, que com parlava en castellà, que el fan molt més senyorívol, no?
Sí, sí. Jo per mi que devia parlar en català.
És molt sospitós, eh?
Tindrem ocasió de comprovar-ho tard o d'hora. En qualsevol cas, no només per les que estan per arribar, sinó per les que tenim entre mans i les que podem llegir, gràcies per les traduccions i per la feina i per la poesia i per la prosa i per tot plegat, Dolors Udina, Jordi Vintró, i per compartir-ho avui al programa, i feliç Sant Jeroni, un cop més.
Gràcies,
que ens, per molts anys ens acompanyi.
Per cert, Sant Jeroni és aquest del camell, suposo, que va traduir això del camell.
El que del camell?
Això del camell per l'oferat de la...
Sí, no sé.
Perquè això deu venir de la Vulgata.
Sí, sí, sí.
Llavors li hem de donar les gràcies.
Sí.
Allà on siguis, gràcies pel camell.
Exacte. Gràcies pel camell és una frase que quedarà als anals d'aquest programa. Adolfo, Jordi i Xània, fins la propera. Que vagi bé.
Que vagi bé.
Fins aviat. Sí.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I ara tornem a saludar el Joan Lluís. Lluís, avui parlant de traduccions i de reptes lingüístics de tot tipus. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Que, com sabeu, no únicament és novel·lista i poeta, sinó també ha traduït i, per tant, sap perfectament què vol dir lluitar i transvasar paraules d'un idioma a un altre, i que avui ha triat un nom important i d'aquells que no ho posen fàcil als traductors, eh?
No, gens fàcil. És un dels textos més difícils de traduir, probablement que s'hagi inventat, que és de Raymond Queneau, que són els seus famosos exercicis d'estil. Llavors, em sap greu de parlar molt breument d'una cosa meva que vaig publicar fa uns anys, que es deia Xocolata desfeta, que era absolutament inspirat pels exercicis d'estil, això sempre ho he reivindicat. Em va semblar que era, primer, que és una genialitat, els exercicis d'estil, i que volia fer una cosa igual, similar, comparable, en català, i ho vaig fer des d'un text completament diferent que em vaig inventar i amb exercicis, alguns inspirats per Canó i d'altres també completament inventats per mi mateix. Però reconec que quan vaig publicar aquest llibre, que era el 2010, ignorava, i això és una gran culpa, però ignorava que existia una traducció en català dels exercicis d'estil, que havia estat publicada el 89 a Quan es crema, una traducció feta per Anibats i Ramon Lladó. I, evidentment, com ho vaig saber, vaig llençar sobre aquest llibre per veure com ho havien fet. Aviam, jo trobo que és més interessant tornar de zero, començar de zero en cada llengua, inspirant-se dels exercicis d'estil, fer una cosa diferent en cada llengua, perquè cada llengua té les seves pròpies traves possibles. Però és molt més complicat traduir. Per tant, estic molt, molt admirat dels dos traductors que els van atrevir i que van aconseguir fer una traducció. És molt més complicat perquè cal adaptar cada text amb unes maneres de fer que són diferents, perquè això, cada llengua té les seves raons de ser interiors pròpies i s'han de respectar, tot i fent un text que ja existeix.
Clar.
De fet, Umberto Eco va fer en italià també, eh? I s'ha traduït en diverses llengües.
Un home que també li agrada i li va agradar molt, sí, jugar amb les paraules i afrontar reptes lingüístics i tant.
Sí, sí, però és molt, molt difícil. De fet, en català es fa una adaptació genèrica. En francès, la lletra més utilitzada en francès i en moltes llengües, romàniques en tot cas, és la lletra E. Però en català és la lletra A, que passa de poc, eh? La lletra E i la A en català són molt igualades, però la A guanya una miqueta. Llavors, lògicament, en general, s'adapta amb la lletra A i amb la E quan cal utilitzar la A o la E, en fi. És una mica embolicat. De fet, els exercicis d'estil, parlar-ne per ràdio és la pitjor manera d'explicar-los. Sap greu dir-ho, eh? És així. Perquè s'han de llegir, s'han de veure en paper per entendre molt sovint com funciona, o s'han de representar en forma teatral, per exemple, perquè així hi ha objectes, hi ha la gestualitat dels actors que ajuden. Però només amb la veu és molt, molt difícil. Llavors, he cercat un exemple que permeti a la vegada d'entendre a través de la ràdio de què va i a la vegada que demostri que és molt difícil d'entendre de què va per la ràdio. Espero...
Jo crec que te'n sortiràs. A veure, sí, aquest exemple, i tant.
Llavors, és un fragment d'un text, llegiré la part en català. És un text en el qual es tracta de fer comparacions, diguem-ne, eufòniques, més o menys, entre fragments de frases. Llavors, aquesta frase diu: en un autobús, que no s'ha de confondre amb un altre obús, vaig veure, sense veure, un personatge que no perd sa natja, cufat amb un capell, i no pas amb pell de ca, senyit amb un cordó trenat i no amb un tronó cardat. I aquí ho teniu.
Sí, sí. I ara que ha quedat clar, eh? Malgrat la dificultat, efectivament, de transmetre-ho per ràdio, però a tots els jocs i les solucions lèxiques que s'han de trobar en cada cas perquè funcioni i soni bé musicalment també en les dues llengües, està molt ben parit, home. I a més té aquest punt, de repte que avui buscàvem traslladar dels traductors que tenen al davant, doncs, un text per raons diverses. No ens agrada la paraula intraduïble, per tant, tot és, o hauria de ser, sí, traduïble, i la literatura i l'esforç també ho demostren. Joan Lluís, gràcies, com sempre, una abraçada.
Fins aviat. Adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
Prison calling ain't tonight's usual.
You the cold maids say one prison calling ain't tonight's usual. All right.
I acabarem avui amb un exercici d'anglès fake, el que va parir Adriano Celentano en una cançó boníssima escrita en un idioma inventat, però que més o menys sona com l'anglès. Amb vosaltres, Adolf Beltran, Rosa Silloguer, la consola i un servidor, David Guzmán. Adriano Celentano, Prison Calling ain't tonight's usual.
Left face to go. We've been seeing in the stand. the shoes and come a pain. This is two of the cows that love a four world to cry to stink. I ice my chancelet, ain't a hill still throw it brains on high. Unicorn and majesty one, please in combination and choose all alright. You know, it's you not fools, you can go to the door, let's be for the dance till I think you're.